L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, jornada rere jornada, us oferim. També avui, dimecres 19 de novembre, arribem puntuals i fidels a la nostra cita d'un temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'actualitat que avui encetarem parlant d'algunes de les propostes i temes que van ser presentats i tractats ahir al Consell d'Administració del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Entre d'altres, un pla d'ocupació dotat amb 700.000 euros que formarà i donarà feina a 78 persones adultes sense recursos del territori. Aquesta és una de les qüestions més destacades que ahir es van tractar en aquest Consell d'Administració i que presentava el delegat del Govern, Xavier Pallarès. La plataforma en defensa de l'Ebre continua realitzant accions per tal d'aturar el Pla Hidrològic Nacional. Avui presenta davant l'oficina de la Unió Europea a Barcelona una queixa en contra d'un pla que ignora les necessitats hídriques del territori i en especial del Delta. Els sectors pesquers de les Terres de l'Ebre i de la Ligúria italiana col·laboraran per diversificar i impulsar la seva activitat. Per fer-ho, a Itàlia han signat un conveni d'un any de durada per intercanviar informació i també cooperació. Divendres que ve obrirà les seues portes la 18a edició de la Fira de l'Oli a Santa Bàrbara i seran presents 52 expositors entre comerços, empreses i entitats. Des de l'organització valoren molt positivament la resposta dels expositors, ja que fins i tot per manca d'espai enguany n'han hagut de refusar algun. Dilluns passat se celebrava la jornada inaugural de les 21enes jornades citrícoles d'Alcanar, unes jornades que es van encetar amb la presentació del llibre que ha elaborat la Fundació Alícia sobre la clementina d'Alcanar a la cuina. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també diverses qüestions de l'àmbit esportiu. La primera d'elles, la xerrada que organitza l'Oficina Jove de la Comarca del Montsià, una xerrada per aquesta mateixa tarda titulada Quilòmetre Zero i tu per què fas esport, que pronunciarà el doctor Joaquim Guasca. Diumenge que ve hi haurà eleccions al club de futbol La Cava. I a l'informatiu d'avui en repassarem també com va anar la gala esportiva Canareva i Casenca, gala celebrada el passat dissabte i que va premiar els millors esportistes de l'any al municipi d'Alcanar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que ahir dimarts presidia el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, un consell en el que es van destacar els 700.000 euros que el Departament d'Empresa i Ocupació destinarà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya a la convocatòria de 78 places per al programa Treball i Formació, un programa d'inserció laboral per a persones majors de 30 anys i que no reben cap prestació econòmica. Xavier Pallarès.
Ha posat en marxa tot un seguit de plans d'ocupació per a persones que no reben cap mena de prestació. En concret, a la Terra Alta hi haurà 13 persones que, insisteixo, que no reben cap mena de prestació. Al Consell Comarcal del Baix Ebre, 13 llocs de treball. Al Consell Comarcal del Montsià, 13 llocs de treball. I al de la Ribera d'Ebre, 13 llocs de treball. A l'Ajuntament de Tortosa, 11. A l'Ajuntament d'Amposta, 7. A la Ràpita, 4. I a Deltebre, 4. Total són 78 llocs de treball, que això traduït en diners és una inversió de 700.000 euros. Destinats exclusivament a la gent que no cobren absolutament res. Les persones tenen el sou mínim interprofessional, treballen pels matins, la jornada es composa de la jornada de treball i després hi ha tot un seguit també de jornada de formació. ¿Vale? A aquesta gent no únicament se'ls té per a fer un mòdul de jardineria, sinó que a més se'ls forma o bé als ajuntaments o bé als consells comarcals. Hi ha un tant per cent de la seva jornada laboral que ha d'estar dedicada també a la formació. Així el dia de demà, doncs, bueno, se'ls ensenya un ofici I després, a més, tenen la seva jornada de formació, que vol dir que aquella persona pues, bueno, adquireix uns coneixements que fins a la data no tenia. Per tant, un dels objectius també és intentar recol·locar aquesta gent per posar-los ja al que és el mercat laboral.
Els cursos del programa Treball i Formació tenen una durada de 6 mesos i habitualment ofereixen treballs en el camp dels serveis municipals, com ara la neteja de vials públics, jardineria, forestal, etc. D'altra banda, a la sessió ordinària del Consell de Direcció també es va valorar molt positivament el desenvolupament i l'actuació dels voluntaris en el transcurs de la jornada de participació ciutadana celebrada el passat 9 de novembre. Escoltem novament les paraules del delegat Xavier Pallarès.
La valoració del 9N, sabeu que l'operatiu que es va posar en marxa aquí a Terres de l'Ebre comptava en la participació directa dels directors i dels directores dels serveis territorials. Al mateix temps també hem fet una valoració fins a data d'avui de la gent que ha passat a votar a la urna que heu vist aquí fora. En concret, este matí hem 432 persones. Això avui suposo que tancarem en 450 persones al final del dia. Voten al voltant d'una cinquantena de persones diàries. Ha baixat la intensitat, evidentment, perquè la primera setmana és normal que la gent, pues, els que no van poder participar al 9N, van aprofitar el dispositiu que es va muntar aquí a la delegació del govern, però, insisteixo, a les 10 del matí havien votat ja 432 persones. I cada dia passem les dades a Barcelona per la quantitat de votació i les actes, això va en doble sobre, com vam explicar al seu moment, perquè després s'introduïssin tots els DNIs a l'ordinador, als quals s'han abocat totes les dades precisament per impedir que una persona pugui votar dos cops. El tema de la Serra d'Almos comptarà com a incidència, és una incidència que es va fer constar a la mesa de Tivissa, però a pesar de la insistència de l'alcalde Jardí al moment de tancar les urnes, malauradament, estos vots no podran ser comptabilitzats perquè no donen la garantia de que s'hagués fet com els altres punts.
Per últim, dir també que el delegat del govern va avançar també algunes de les actuacions de diversos departaments del govern de la Generalitat que es posaran en marxa en els propers mesos aquí al territori, com són la nova oficina jove a la Terra Alta, que entrarà en funcionament a finals d'any després de la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, o el nou jutjat de lo penal de Tortosa, que inicialment s'ubicarà a la seu dels jutjats de Tortosa, però que un cop finalitzen les obres d'adequació d'espai a l'antiga comissaria dels Mossos, al barri de Ferreries, a Tortosa serà traslladat per millorar la prestació d'aquest servei. Xavier Pallarès.
Posada en marxa és el dia 1 de gener, per tant el dia 1 de gener ja comença. El jutjat s'adequarà en una sala específica per poder fer aquest jutjat de lo penal. I jo calculo pues, entre que això d'anar als pressupostos de l'any que ve s'aproven els pressupostos, GISA és l'encarregat de fer aquestes obres perquè són obres menors i ho farà GISA, tranquil·lament podem anar 5-6 mesos.
Per tancar este primer bloc informatiu, en remarcarem també que Pallarès en va destacar que el govern de la Generalitat treballa en la voluntat d'ampliar d'un a tres anys la concessió del manteniment de la via navegable a l'empresa adjudicatària un cop es tragui a concurs per garantir una major seguretat jurídica i econòmica i alhora fer un contracte més atractiu per a les empreses concursants.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Parlem ara de qüestions mediambientals, parlem de la plataforma en defensa de l'Ebre que continua realitzant accions per tal d'aturar el Pla Hidrològic Nacional. Avui, concretament, presenten, davant l'oficina de la Unió Europea a Barcelona, una queixa en contra d'un pla que ignora les necessitats hídriques de les Terres de l'Ebre i, en especial, del Delta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La plataforma en defensa de l'Ebre s'ha presentat avui davant de l'oficina de la Unió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona per demanar, doncs, i presentar la queixa. La plataforma en defensa de l'Ebre s'ha presentat avui davant de l'oficina de la Unió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona per tal de presentar una queixa sobre el Pla Hidrològic Nacional, ja que no compleix les directives europees. Un pla que deixaria el Delta sense cabal. Així ho explicava Manolo Tomàs, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Avui una delegació de la plataforma en defensa de l'Ebre anem a l'oficina de la Comissió Europea a Catalunya, que està a Barcelona, a presentar una queixa contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, perquè s'ha discutit a Brussel·les entre la Comissió Europea i el govern espanyol ha manifestat que no modifica en absolut el redactat d'aquest pla hidrològic. Això comporta que en un termini s'apliquin les 450.000 noves hectàrees de regadiu i els 40 nous embassaments, no quedi aigua suficient per a mantenir l'estabilitat i el futur del Delta de l'Ebre.
Aquesta queixa que presentarà la plataforma en defensa de l'Ebre és esperada a Brussel·les, ja que és l'única queixa que es presentarà. Cal destacar que, segons la plataforma, aquest Pla Hidrològic Nacional està fet a esquenes dels interessos de la gent de les Terres de l'Ebre i sense pensar en la supervivència del Delta.
Gràcies, Manel, i no abandonem les qüestions mediambientals, perquè els grups d'acció local Litoral Costa de l'Ebre i el Dilmare delle Alpi, a la regió italiana de la Ligúria, col·laboraran per diversificar i impulsar conjuntament l'activitat dels respectius sectors pesquers. Representants de tots dos grups van signar divendres passat a la ciutat italiana d'Imperia un conveni en aquesta línia, conveni que s'allargarà durant un any. A l'acte hi va participar també el director general de Pesca, Jordi Ciuraneta, i la vicepresidenta de la Comissió de Pesca del Parlament Europeu, Renata Briano. La idea és impulsar l'aprenentatge de bones pràctiques als dos grups, intercanviar informació i realitzar activitats de cooperació conjuntes entre les dues zones. Amb l'acord, a més, els dos grups pretenen generar sinergies conjuntes per enfortir la dotació econòmica de fons europeus davant l'obertura del nou període d'ajuts. Entre les accions que es duran a terme a partir d'aquest conveni, destaca un esdeveniment per fomentar i explicar els beneficis de la dieta mediterrània i un informe de bones pràctiques que permeti conèixer experiències innovadores dutes a terme pel grup d'acció local Litoral Costa de l'Ebre i el grup Il Mare delle Alpi. L'acord també té la finalitat de millorar el coneixement del medi marí i promoure la seva protecció. El president del grup de la Costa de l'Ebre, Pasqual Chacón, va assegurar que aquestes accions permetran reforçar la cooperació i el treball conjunt entre les dues regions, de manera que s'ajudarà al foment i dinamització de la pesca local i el turisme, ajudant així les empreses dels sectors agroalimentari i turístic. En la mateixa línia, el director general de Pesca del Departament d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, va apuntar que aquest conveni s'enmarca en la clara voluntat de treballar per enfortir un sector rellevant a la comarca del Baix Ebre i per a buscar sinergies que repercutisquen positivament en l'economia del territori. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, que també va assistir a l'acte, va subratllar la importància del conveni per a la dinamització econòmica de la pesca, atès que, en primer lloc, es promourà la diversificació de la pesca i s'ajudarà al desenvolupament de l'oferta del turisme local i, en segon lloc, s'impulsarà també la cultura de la pesca local.
El proper dia 21 de novembre, vin a Amposta. Vin a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'informatiu Emote.
Seguim ara a ritme de propostes d'agenda i posem la mirada al municipi de Santa Bàrbara, on divendres que ve obrirà les seues portes la 18a edició de la Fira de l'Oli. Enguany hi seran presents un total de 52 expositors entre comerços, empreses i entitats. Des de l'organització valoren bastant positivament la resposta dels expositors, ja que fins i tot s'ha hagut de refusar-ne algun per manca d'espai. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio. Josep Roig.
La Fira de l'Oli de Santa Bàrbara obrirà les seues portes el proper divendres, 1 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, tot i que no serà fins unes hores més tard quan serà inaugurada oficialment per Jordi Sala Casarramona, que és director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya. Segons el programa que ha estat publicat per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, la Fira acollirà enguany un total de 52 expositors, entre els que trobarem a la carpa i també a l'espai exterior, entre comerços, empreses i entitats. La regidora de Fires i Festes, Judit Lleixà, ja explicava ahir a la ràdio municipal que la fira no és el que era altres anys, però sí que comencem a notar nous brots. La valoració que en faig és bastant positiva, ja que fins i tot per manca d'espai hem tingut que descartar alguns expositors interessats. Escoltem Lleixà.
Sí, sembla que sí que es comencen a notar estos brots, no, evidentment el que era anteriorment, però sí, aquest any podem dir que ja ha anat molt bé. Tenim, sí, la mateixa quantitat d'expositors, inclús pues, se m'han oferit més, però per qüestió d'espai no ha pogut ser possible encabir més gent. Però, en definitiva, pues, la valoració que se'n pot treure és bastant positiva en quant a la fira i en quant al moment que ens trobem. Se suposa que si... que la cosa pues, s'està movent.
La fira, ubicada com sempre a la zona poliesportiva, enguany arriba a la seva 18a edició i estarà oberta fins al diumenge dia 23. A banda de poder gaudir de la visita al recinte i dels productes presentats pels expositors, el visitant podrà gaudir també d'una sèrie d'activitats paral·leles, com ara passejades amb carro i cavalls, xerrades, exposicions, concursos, esmorzar popular o tallers, entre altres. Recordar també que, coincidint amb la fira, tot i que ja van començar a principis de mes, Santa Bàrbara està celebrant fins a final d'aquest mes la 17a edició de les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, en la que participen 6 restaurants del municipi.
Gràcies, Josep, i d'un producte i d'una fira importants per al territori, com és la de l'oli per a Santa Bàrbara, on anem ara a parlar d'un altre certamen de referència, que en este cas Alcanar s'inaugurava el passat dilluns. Ens en referim a la 21a edició de les jornades citrícoles d'Alcanar, jornades que començaven en dilluns passat amb la inauguració del seminari i ja la primera de les ponències, en este cas a càrrec del responsable de cuina del Departament de Recerca de la Fundació Alícia, Jaume Viernes. Ell va ser l'encarregat de presentar en societat el llibre que la Fundació ha elaborat sobre la clementina d'Alcanar a la cuina. Un llibre que, tal i com el mateix Viernes reconeixia en declaracions a la sintonia d'Alcanar Ràdio, representa, a més del seu aspecte culinari, també un tema de responsabilitat amb el territori a través de la dinamització econòmica d'un producte tan nostre com és la clementina. El llibre busca sempre, també reconeixia Viernes, el benefici social a través de les publicacions. L'escoltem.
Moltes, de fet, fem publicacions. Mira, sense anar més lluny, aquest vespre presentem el llibre de les clementines a la cuina, que al final és el que et deia, és un tema de responsabilitat, en aquest cas, amb el territori, ¿vale? Perquè nosaltres estem promocionant la clementina, però més important que això, estem promocionant el canà. Al final, el que pretenem amb aquest llibre no és que la gent gaudeixi les clementines, que són molt bones, que també, ¿vale? El que volem és dinamitzar econòmicament un municipi i un territori, ¿vale? Que és part del nostre compromís com a fundació. ¿Vale? Per tant, aquí tens un exemple d'una publicació. Hem fet diverses pàgines web, per exemple tenim la web diabetesalacarta.com, ¿vale? Que és una web on els diabètics troben solucions, diguem, per alimentar-se el seu dia a dia. Hem fet diverses publicacions sobre la garrofa, sobre els olis de la Sénia. Ara acabem de publicar un llibre per cuiners als Estats Units de noves tècniques de cuina. Vull dir, toquem molts pals, diguem, i hem publicat a molts nivells, no? Vam publicar fa poc també un manual per restaurants i col·lectivitats per controlar el malbaratament alimentari. Vull dir, sí, la nostra manera de canalitzar aquesta informació normalment és a través de publicacions.
Unes publicacions com aquesta que dilluns passat es presentava al Canà, el llibre La Clementina d'Alcanar a la cuina, un volum que inclou tot tipus de receptes que ha estat editat per Onada Edicions i que, d'alguna manera, Viernes explicava, d'una banda, d'on prové la idea de crear aquesta obra i, per altra, també reconeixent que es vol crear una cultura del producte. Jaume Viernes.
Bueno, nosaltres vam fer fa 5 anys, més o menys, vam fer un estudi, junt amb l'ODLA, l'Observatori de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, vam fer un estudi sobre el citroturisme, vale, a les Terres de l'Ebre. Amb el pas del temps, una part d'aquest estudi, que era la part més culinària, diguem, l'Ajuntament d'Alcanar el va desempolvar, el va treure del calaix i ens va venir a veure. De fet, és una iniciativa de l'Ajuntament d'Alcanar. Ens van venir a veure i ens van demanar a veure si podíem fer un receptari, diguem, per motivar inicialment els propis restauradors d'Alcanar a fer servir la clementina i també, doncs, per utilitzar la cuina per promocionar la clementina, no? Aquest receptari va anar evolucionant i al final es va acabar convertint en un llibre. A tot tipus de receptes, vull dir, ens donarem compte... Mira, saps què passa? Que és que la clementina és un cítric molt arrelat a Catalunya, vale? De fet, perquè facis una idea, abans de que arribessin els tomàquets d'Amèrica, la gent cuinava amb cítrics, especialment a les Terres de l'Ebre, la gent cuinava amb cítrics, perquè entre un tomàquet i una clementina no hi ha tanta diferència. De fet, la clementina és el tomàquet d'hivern, al final, perquè el tomàquet és dolç i àcid, per això ens agrada i per això el posem a l'amanida, i la clementina és dolça i àcida. Per tant, les aplicacions que podem tenir amb el món de la cuina salada, per exemple, són infinites, no? I això és el que volíem mostrar en aquest llibre, no? De dir...
Cal dir que la relació entre l'Ajuntament d'Alcanar i la Fundació Alícia no es limita tan sols a l'elaboració d'aquest llibre. La Clementina d'Alcanar ha estat present també en accions promocionals de la Fundació Alícia, donant-la a conèixer, per exemple, a l'estant del Barça, al Saló de la Infància o a la festa de la Fundació Alícia. En aquest sentit, la col·laboració entre les dues institucions continua de manera que es pugui potenciar la difusió de la qualitat de la clementina d'Alcanar. Les properes accions de l'Ajuntament d'Alcanar per promocionar aquest producte estan previstes de realitzar juntament, en col·laboració amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, paradistes del Mercat Municipal de Barcelona, la pròpia Fundació i també Pagesos d'Alcanar. En este marc s'està preparant la presentació del mateix llibre presentat dilluns aquí a Alcanar als Mercats Municipals de Barcelona amb la finalitat d'oferir la possibilitat d'adquirir també el producte a més del receptari. L'objectiu final és acabar aconseguint que la clementina s'identifique amb Alcanar de la mateixa manera que productes com, per exemple, la carxofa ho ha fet amb Benicarló, les anxoves amb l'escala o els calçots amb Valls.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui qüestions de l'àmbit esportiu i per fer-ho comencem amb una nota d'agenda i amb aquesta xerrada que l'Oficina Jove del Montsià ha organitzat per aquesta mateixa tarda. Serà concretament a la seu del Consell Comarcal del Montsià a partir de les 7 de la tarda quan s'ha previst la celebració d'aquesta xerrada interessant i especialment adreçada a la gent del món de l'esport, joves i no tan joves que s'interessen pels motius que els porten a practicar la disciplina esportiva. Així es titula la xerrada Quilòmetre Zero i tu per què fas esport, una xerrada que intentarà respondre preguntes com per què tens la necessitat de practicar esport, quines alternatives tens per vèncer el sedentarisme o si saps com iniciar-te a practicar esport i si coneixes el teu cos. Respostes en aquestes preguntes que mirarà de donar el doctor Joaquim Guasch Bosch, que ell és metge especialista en la medicina de l'educació física i l'esport. I aquestes que tot seguit escoltem eren les seues paraules avançant una mica del contingut d'aquesta xerrada que, com diem, aquesta mateixa tarda a partir de les 7 es podrà seguir a la seu del Consell Comarcal del Montsià. Joaquim Guasch.
Bueno, en la xerrada d'avui, tal com la vam orientar i en principi com la volíem enfocar de cara a la gent que practica esport, i per això suposo que el títol que vam proposar al quilòmetre zero era saber com se podria practicar o com se pot iniciar-se una pràctica deportiva d'una forma més o menys segura. partint de la base, i això és el que intentarem detallar a la xerrada, que, a veure, que per ser físicament actius, que és el que ens interessa al final de tot, al final de la correguda el que intentem és evitar el problema de les malalties i tot el que va associat a la gent que no es mou, al sedentarisme. I dins del sedentarisme doncs, hi ha diverses coses a fer. Augmentar l'activitat física del dia a dia, o programar-se a fer exercici físic d'una determinada manera, o apuntar-se o iniciar-se en una pràctica deportiva ja estructurada, com pot ser el futbol, bàsquet o carreres, que és el que tenim més per la zona d'aquí. I en la xerrada doncs, és ficar una miqueta cada cosa al seu punt. És una cosa la promoció de l'activitat física i l'exercici, que això està bé i en un determinat col·lectiu evita determinades patologies, i l'altra és una miqueta a l'extrem contrari que estem trobant molts avui en dia, no? De que hi ha gent que sense cap tipus de control ni rigor utilitza o està fent unes càrregues d'activitat física que el poden ficar bueno, en risc o que la seva salut. Els beneficis que produeix l'exercici físic, ficats ja a l'extrem, poden girar-se una miqueta en contra. I aquesta és l'orientació una miqueta de la xerrada d'avui.
Seguim amb més qüestions de l'àmbit esportiu i parlem ara d'una qüestió molt diferent. Per fer-ho anem cap a Deltebre, perquè diumenge que ve s'ha previst la celebració d'eleccions al Club Deportiu La Cava, al Club de Futbol La Cava. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Amado Cebolla.
Aquest pròxim diumenge sí hi haurà eleccions al Club Deportiu La Cava, després que l'actual president, el senyor Alcalà, deixi el càrrec. Un nou president entrarà al càrrec del club. Els candidats són prou coneguts dins de l'entitat. Agustí Rius, que en el seu dia ja va ser president, i Roberta Bertomeu, que es presenta amb un equip amb gent jove. El número de socis en dret a votar està al voltant dels 85 o 90. La resta d'afiliats només són per a festes. El fet històric seran les eleccions per primera vegada a la història i en un dia on els blancs i blaus jugaran a casa amb el tancat al Camp Nou. En voltes de mitja tarda del diumenge ja se sabrà qui és el nou president d'un dels clubs més històrics del territori, el Club Deportiu La Cava.
Gràcies, Amado, i no abandonem encara l'actualitat esportiva. Ho fem per passar balanç a la celebració el passat dissabte de la segona gala esportiva canareva i casenca, una gala que va premiar els millors esportistes de l'any al municipi. El Centre Cívic d'Alcanar va acollir, concretament dissabte passat, 15 de novembre, la segona edició d'aquesta gala esportiva amb l'objectiu d'homenatjar els millors esportistes i també els clubs locals d'aquest any 2014. El ciclista canareu, Eduard Prades, es va endur el premi al millor esportista i el pilot de motociclisme, Marc Alcova, campió per segona vegada de la Copa Honda CBR 250R, va rebre el guardó com a jove promesa. Alba Martín i Jasmina Martínez van rebre un reconeixement especial per la medalla de plata aconseguida als campionats del món de patinatge artístic, mentre que Agustí Beltrán va recollir el premi honorífic per la seva trajectòria en pro del futbol canareu, al Club Deportiu Alcanar i també a l'agrupació de veterans d'Alcanar. Com a millor esdeveniment esportiu es va premiar la trobada d'escoles de bàsquet i altres premis i reconeixements van ser per a l'equip infantil masculí del Club Bàsquet Alcanar, per a l'equip júnior del Club Twirling Alcanar, per al patinador Oriol Fibla Aguiló del Club Patí Alcanar, per a Laia Reverté Curto i Paula Niubó Obiol en la modalitat de gimnàstica rítmica del Centre Esportiu Canareu, el jove Jordi Antonio Sancho del Motoclub Alcanar, el nedador Servan del Club Natació La Fanecada d'Alcanar, l'equip cadet de futbol sala del Centre d'Iniciació i Pretecnificació Esportiva, l'equip de futbol prebenjamí del Club Deportiu Alcanar i també l'agrupació excursionista d'Alcanar va premiar la corredora Rosa Reverté Sancho.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui la jornada i ho fem amb temperatures igual de fredes que no pas ahir. Tan sols en alguns punts elevats del Pirineu es nota aquesta inversió tèrmica ben marcada. Temperatures més altes a alta muntanya que no pas al fons de les valls. Un termòmetre que anirà tirant cap amunt. L'estabilitat i el sol farà que el migdia sigui una miqueta més suau que ahir. Per tant, alguns valors que tornarien a tocar aquests 19-20 graus a la façana litoral i també temperatures cap a l'interior entre aquests 14-15 graus. Per tant, més bonança al migdia amb algunes bandes de núvols prims poc importants i algun banc de boira molt poc significatiu a primera hora del matí. A darrera hora també arribaran alguns núvols baixos a tocar de la costa, entre el sud de la costa central, Camp de Tarragona, i aquesta continuaria sent la tendència de cara als propers dies. Estabilitat, sol, temperatures que al migdia encara voldran remuntar una miqueta més, i això sí, tant demà com demà passat, també en presència d'aquests núvols baixos a la façana litoral.
Amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de tancar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dimecres, 19 de novembre, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement un dia més, gràcies per escoltar-nos. Demà hi tornarem a ser. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.